Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa.
Són les 11 i 7 minuts del matí i com cada dilluns quinzenalment ens acompanya el professor de filosofia Pere Martí, que ens proposa fer un petit parèntesi, destinar un temps, una estoneta curta a la reflexió, a l'anàlisi, al pensament. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Vilafranca del Penedès ha fet un exercici aquests darrers dies en el marc de la segona setmana de la República de repensar-nos. Ha estat aquest cicle sobre nacionalisme i identitat que proposava
una tasca que no és l'habitual, que és parar un moment, mirar de fugir d'aquest debat en el qual estem immersos constantment i repensar allò que és l'objecte habitual de llançament públic dels uns contra els altres per saber si hi ha alguna justificació, quins arguments, quin tipus de fonament tenen aquestes nocions, aquests conceptes que es fan servir en la batalla diària, no? I aquesta és una tasca complicada perquè és difícil abstreure's d'aquest context en el qual estem tots involucrats d'una manera, clar, vivencialment, en aquests moments molt intensa, però ho vam intentar i a més, doncs, també hem de dir que estem realment satisfets per la resposta de l'assistència de públic. I més, jo diria, satisfets en dos sentits. Primer, com a organitzadors, en tant que sempre que fas una proposta de cara al públic, si té una bona resposta, doncs això sempre és una gratificació, una compensació a la feina que hi dediques.
I sempre hi ha el dubte, no? L'abisme aquell, què passarà, agradarà, no agradarà,
per descomptat,
coincidirà amb el Barça o no, hi ha molts factors.
I més quan fas un plantejament que és inusual, no? Que no és el plantejament habitual. I després també una doble satisfacció per comprovar, però que jo en aquest sentit sempre he estat optimista, no? Optimista en el sentit de que quan tu fas una proposta que té interès, que té una certa, que es veu que té una certa qualitat, que no és una proposta així feta d'una manera a la babala, normalment hi ha una bona resposta. Per què? Perquè vivim en un entorn, en una societat que no és despreocupada, que no és una societat que assimili qualsevol cosa de qualsevol manera, i el fet que hi hagués aquesta resposta doncs també és un senyal d'optimisme, perquè una societat que és capaç de repensar-se, de posar-se davant del mirall i mirar-se i veure si allò que es veu allà reflectit doncs li agrada o no, és una societat que com a mínim dona bones expectatives de futur, no?
I esperança.
Sí, clar, independentment de les circumstàncies d'en què es trobis, aquest és un bon símptoma. És un bon símptoma de que són capaços de buscar formes diferents d'organitzar-nos i de convivir els uns amb els altres, de les que se suposa que hem de seguir. Perquè només pots trobar formes diferents de veure i organitzar les coses si en un moment determinat canvies la perspectiva i mires d'obrir l'obturador d'aquesta espècie d'orelleres que portem, que ens fan veure les coses només d'una sola manera. Modestament, el que fem aquí intenta anar en aquesta línia.
Per tant, Pere Martí, donada aquesta doble satisfacció, aquesta bona resposta d'assistència, hi haurà una segona edició del Repensem-nos?
Aquesta és la nostra intenció. Ja des d'un primer moment, com vam començar a plantejar la possibilitat d'aquestes jornades, se'ns va acudir que això, per anar bé, havia de tenir continuïtat, però també, esclar, estàvem pendents d'aquesta confirmació, si el que nosaltres es oferíem doncs tenia per part dels conciutadans de, no només de Vilafranca, sinó de tota la comarca, tenia interès i tenia una bona resposta. Sent així, ara més aviat ens sentim amb el
una
deure,
mica obligats,
amb el deure de continuar, perquè tampoc es tracta de dir doncs vinga, un dia faig això i ja està, no. Ja que fem aquesta proposta, doncs hem de mirar de ser en aquest sentit persistents, perquè no sigui només la flor d'un dia, perquè no es tracta d'estar cada dia repensant-nos, però sí que s'ha de fer de manera una mica més periòdica del que s'acostuma a fer.
A les tres sessions hi han vingut primeres espases. Què s'ha dit?
Sí.
Què han portat?
És cert, una part de l'èxit de les jornades, cal dir-ho, és perquè les persones que venien a oferir-nos les seves idees, els seus plantejaments, eren persones força conegudes des del punt de vista mediàtic. Per tant, això era un bon atractiu. Però també era un atractiu escoltar-les en un entorn, en un àmbit que no és exactament l'habitual de l'exercici periodístic o de l'activisme polític, no? Què han aportat? Han aportat moltes coses, el que passa que s'han de
pair una mica.
S'han de pair una mica, evidentment. I també, doncs, costa a vegades de separar-les d'aquesta espècie
de
brancatge en el qual estem tots posats.
Estem en període electoral.
I que a vegades ens ho oculta tot, no? El primer dia teníem dos ponents de luxe, el senyor Salvador Cordús i el senyor Jordi Graupera. No crec que valgui, que en sigui necessari de presentar-los, però l'un és molt conegut per...
El Graupera potser no tant, a part de l'aventura electoral.
Sí, però com que aquesta aventura ha tingut molta projecció mediàtica, això l'ha fet també molt... La seva imatge, com a mi, molt coneguda. El senyor Cardús és un dels intel·lectuals de fa molts anys que manté estant en la primera línia de l'anàlisi i la reflexió a nivell de Catalunya. I el Jordi Graupera, doncs, bueno, és més conegut per la seva aparició així, diguem-ne, estel·lar en el món de la política catalana, però també té una, al darrere, una trajectòria molt sòlida com a filòsof. I filòsof en les àrees que tenen a veure amb filosofia política, amb anàlisi de fenòmens socials, etc. Per tant, àrees molt properes al que era l'objecte d'aquestes jornades. És impossible resumir el que van dir amb l'espai que tenim, però sí senyalar dos tres nocions que ells van posar damunt la taula, entre d'altres. Salvador Cardús es va dir molt clarament, jo ho he dit al començament, però convé repetir-ho, que el llenguatge és una arma en el combat polític, una arma molt, molt important. I això convé saber-ho. El llenguatge és una arma, i ara aclarim-ho, no l'insult, que també és una arma i es fa servir molt, l'insult, el mirar d'erosionar, el descrèdit, etc. Això és una línia, però no és aquesta la que ens interessa, perquè aquesta és fàcilment detectable i te'n pots defensar, perquè quan un insulta un altre ja està clar, no?, el que està fent. El que tracta és de saber que les paraules no són innòcues, és a dir, cada una d'elles té tota una sèrie de connotacions, és a dir, fer-la servir comporta, implica tot un seguit de plantejaments, d'acceptar pressupòsits, d'acceptar qüestions que es donen ja per indiscutides, etc. I per tant, acceptar un llenguatge o un altre, unes paraules, uns conceptes o uns altres, és ja situar-te en un terreny de joc. I com sabem, els terrenys de joc tenen unes normes, i aquestes normes et permeten o t'impedeixen fer segons què. Això no és pas d'ara, eh? Això d'aquest llenguatge. Les paraules que fem servir són una arma de combat. Això ja ho deien els grecs. El primer que ho va dir era un sofista, el senyor Gorgias, que va dir que el llenguatge era l'arma més poderosa de totes, perquè, a més, és la més sutil. No cal unes grans complexitats o uns grans poders tècnics, no, no. Però el llenguatge, si tu ets capaç de fer-lo servir adequadament, diu, amb el llenguatge es declaren guerres, es firmen paus i no cal cap arma. Per tant, des d'aquella època, tinguem molt clar això, no? I per tant, fixem-nos quines són les paraules, per exemple, violència, per exemple, democràcia, per exemple, drets humans, paraules, conceptes que fem servir constantment i que usades en un sentit o en un altre, amb un rerefons o amb un altre, doncs ens porten a llocs molt diferents. L'altre element que voldria destacar és quan ens va comentar, parlant del nacionalisme, que el nacionalisme és una força molt poderosa i que ha estat molt qüestionada. Aquest era un dels leitmotifs, no?, d'aquestes jornades, veure si realment aquesta crítica, aquest qüestionament del nacionalisme tenia algun fonament real, no? És evident que és una força molt poderosa i que pot ser extraordinàriament constructiva i que està en la base de grans progressos, no només del lloc o del país de què es tracta, sinó fins i tot de tota la humanitat. I això és fàcil de comprovar. Per exemple, hi ha dos moments en què segurament la cultura occidental ens emmirallem com a punts de referència, la Revolució Francesa, no?, on es formulen tots els grans drets, els paràmetres de l'organització política, democràtica, etc. La Revolució Francesa és un moviment nacionalista de primer ordre. O la Revolució dels Estats Units, la Declaració d'Independència dels Estats Units, un altre moviment inequívocament nacionalista i que va significar un pas endavant en la història del progrés de la humanitat. Per tant, no ho oblidem. Això més tard ho portarem a fer servir per la tercera jornada. En quant a Jordi Graupera, Doncs va fer una aportació més estrictament filosòfica, va fer servir referències de filòsofs nord-americans, potser aquí menys coneguts, intentant aprofundir en el sentiment nacional, què és, d'on ve, què és això, com es conforma, i va fer una reflexió interessant entre les, comparant les nocions de lleialtat i justícia, quina és prèvia a quina, i com d'aquí després es va estructurant això que anomenem el sentiment nacional. És més una qüestió de lleialtat entre propers, és la justícia com a concepte abstracte i és el fonament on és la resultant. I després també va aprofundir en una altra qüestió molt vinculada amb aquesta, que és el nacionalisme se l'acusa normalment de ser un plantejament emocional i que nosaltres ens hem de guiar només per paràmetres racionals. Aquesta és una crítica habitual i que sembla molt fonamentada, però en realitat hi ha tot un corrent al llarg de la història de la filosofia que, diguem, això ho desemmascara, perquè la racionalitat entesa en ella mateixa no s'aguanta. Nosaltres som éssers fonamentalment emocionals.
Abans que racionals.
Abans que racionals, i tant. Però si parlava abans, Graupera, de la lleialtat no és una qüestió racional, és purament emocional. El que passa que nosaltres tenim una particularitat, que és que aquesta emocionalitat la podem canalitzar a través de això que en diem el logos, la raó. I podem, en lloc de barallar-nos a cops de punt, discutir amb arguments. Però estem discutint, eh? I aquests arguments hi ha un moment que deixen de ser efectius, eh? Si, però això no cal que siguin conflictes entre països, entre la parella o entre dos amics. Comences parlant, no estem d'acord, comences a pujar el to, continues plantejant arguments, fins que hi ha un moment que els arguments de l'altre t'importen un pito i llavors comencen els insults. Els insults, com deia abans, són garrotades no físiques, diguem. Garrotades verbals, però no deixen de ser una forma d'agressió. De tota manera, el pas de les garrotades físiques a la discussió a través del logos és un pas, perquè diguem, no fa sang. De tota manera, no és innocu.
Igualment fa mal.
Igualment fa mal i a vegades, com dèiem abans, les paraules poden fer molt de mal. A la segona jornada teníem el professor Edgar Streller de la Universitat de Barcelona i la diplomàtica Diana Coromines. I eren dos personatges molt adequats per això, perquè el tema era nacionalisme i internacionalisme. Aparentment, el nacionalisme és una cosa que mira cap a dins i, per tant, que sembla que hagi de tenir problemes per poder anar fora. I sempre s'acostuma a fer aquesta contraposició, no, els plantejaments nacionalistes són excloents i hem de superar aquest plantejament excloent i tal. Bé, sense negar la tensió, que és el que va fer el professor Strehle, no va negar aquesta tensió, el que sí que va negar és que aquesta tensió no tingués resolució, no es pogués resoldre. Com totes les tensions, en definitiva, estem sempre en la tensió. Justament la democràcia té aquest avantatge, que no intenta eliminar la tensió, perquè eliminar la tensió vol dir suprimir una de les parts discrepants.
De la qüestió.
Clar, la democràcia es fonamenta en això, en que d'entrada admetem que hi ha més d'una veritat. Perquè si només n'hi ha una, no hi ha democràcia. En les classes de matemàtiques no hi ha democràcia. Amb els alumnes no se'ls demana la seva opinió sobre si dos o dos són quatre o no. Tant en el moment en què demanem l'opinió i creiem que l'opinió s'ha de tenir en compte és perquè partim de que no hi ha una única veritat. Això s'oblida molt sovint, eh? Per tant, l'atenció és consustancial a la democràcia, és el que fa avançar, perquè la diversitat és el que garanteix una diversitat de solucions. Si només hi ha una manera de veure les coses, només hi ha un camí i només aquest camí acaba aturant-se ràpidament. Per tant, la tensió internacionalisme i nacionalisme existeix, però es pot resoldre, com la senyora Corominas ho va també plantejar. Home, si tu no tens la teva pròpia identitat, què pots aportar?
A la comuna.
A la resta. Només des d'una identitat pròpia tu tens alguna cosa a dir i a aportar, no a imposar. Llavors també va ser molt clar amb això, clar, els nacionalismes poden ser impositius o de convivència. Per això, en tots els àmbits, també en la democràcia interna dels països, un pot dir, doncs no, jo veig les coses d'aquesta manera i qui no ho vegi pitjor per ell, perquè ja li faré veure, sigui com sigui, Vox. Clar, què està dient Vox? Suprimir. Hi ha una sola visió. Això se'n diu totalitarisme, autoritarisme. Això és molt antic en la història. A veure, hi pot haver gent que cregui que hi ha una veritat sola i que com que ells la posseixen, per què discutir? Totes les religions es basen en això. Per això quan hi ha un llibre sagrat, malament a rei. Com el discuteixes? Per tant, aquesta contraposició potser no és tal. Potser una convivència internacional, que fixa't que el terme és internacional, no interestatal.
Internacions.
Per què internacional? Bueno, perquè l'Estat, sense la nació, ho té malament. Per això tots els Estats-nació han procurat uniformitzar aquells que estan sota el seu, diguem-ne, govern polític, amb més o menys èxit. França amb bastant èxit, tot i que no totalment, com sabem. Espanya amb menys èxit, tot i que les mesures que han fet servir són les mateixes que França, o més. I llavors, doncs, això genera tensions, clar. Quan hi ha un Estat que té la seva possibilitat d'administració governamental sobre diverses nacions, però no les reconeix, i llavors ve el problema de legitimitat. Però bé, això seria objecte d'un altre debat.
Per la propera.
Alguna vegada n'hem parlat. I l'últim dia hi havia un tema bastant complicat. Era, jo sóc, no sóc nacionalista, amb dos persones, periodistes, en el cas més despertar el periodista i jo Manuel Tresserres, també periodista, però l'un, diguem-ne, en actiu com a tal, l'altre com a professor i com a polític, perquè també ha ocupat molts i continua ocupant càrrecs polítics. Tots dos són nacionalistes, però l'un admet que és nacionalista i l'altre no. Ho admet. Li sembla que s'ha de superar el nacionalisme. Llavors arribaríem a aquella, diguem, una formulació complicada de resoldre, que és, jo sóc independentista però no nacionalista. Difícil. Clar, la idea aquí darrere és que hi ha un nacionalisme del qual jo no em sento formant part. Això és perfectament raonable i tots, molts, no tots, però molts, no ens agradaria i, per tant, no en formaríem part, perquè un forma part d'una nació si vol.
És voluntari, va quedar clar fa 15
ningú
dies.
Ningú pot obligar. Per tant, un nacionalisme que s'expressés d'aquesta manera, a l'antiga, autoritàriament, ètnicament, i que digués, no, només poden ser aquests, que és el nacionalisme espanyol, per això no en volem formar part. No, a mi no m'interessa, és que és igual que sigui nacional. No, jo no em sento atret per poder... Aquí no hi ha un projecte de futur, i ara anem al començament, no? Es tracta de que aquest sentiment de pertinença et permeti tenir un projecte de futur personal i col·lectiu, perquè és que són indestriables, no existeixen els projectes de futur només personals. Això és absurd. Nosaltres som sers socials. El nostre projecte sempre està involucrat en la societat. Per això quan es diu no hi ha la identitat dels pobles o els drets dels pobles, això és una bestiesa com una casa. El subjecte individu té, per formar-se necessàriament, que passar pel subjecte societat. Si aquest subjecte societat no té entitat pròpia, el subjecte individu tindrà més dificultats per formar-se. No vol dir que no s'acabi formant, però la seva identitat quedarà més diluïda, serà més... costarà més saber qui és i què vol. Quan un subjecte col·lectiu està tan tancat en si mateix que no obre perspectives, llavors, clar, aquest subjecte individual també en pateix les conseqüències. El seu projecte vital es va tancant. I em sembla que ho hem de deixar, no?
Gairebé.
Doncs, una cosa que et deixo per la reflexió.
Vinga.
L'altre dia parlàvem de que tots som nacionalistes i que si fem un petit test de seguida surt. Ara fa poc hi va un accident d'avió, d'un avió ucraïnès que va sortir de Barcelona, i per això en parlen, perquè va sortir de Barcelona. I el comentari del periodista era: ha hagut 8 morts, però sembla que cap d'ells no és espanyol. Vam dir, ah, menys mal, els que s'han matat, que són d'un altre lloc. Tant és, perquè veus la, com està d'incrustat, el tema aquest del nacionalisme a tot arreu. Una pregunta: hi ha algun partit polític que no sigui nacionalista?
Deixem la pregunta a l'aire, són deures per d'aquí a 15 dies. Pere Martí, gràcies i bona setmana.
Vinga, gràcies, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. I és moment d'oferir aquest darrer contacte amb l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem acostant-nos a Ràdio Sant Sadurní. Des d'allà, Eli Jiménez ens explicarà que el Cabatàs tanca una 23a edició d'èxit. Molt bon dia.
Bon dia. Divendres es va inaugurar la 23a edició del Cabatàs, la mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia, que un any més va plegar milers de visitants que han gaudit d'aquesta edició, que es va tancar ahir al vespre amb gran èxit. El primer tinent d'alcalde i regidor de Turisme i Comerç, Ton Amat, va ser l'encarregat d'obrir l'acte de divendres. Una presentació que va comptar amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, com a mestre de cerimònia. L'alcalde sadurninenc, Josep Maria Ribas, va ser l'encarregat de tancar l'acte que va donar pas a la tradicional visita institucional a la fira, que incorpora d'enguany un bon gruix de novetats per fer-la més atractiva. Les zones de tast, el servei de connexió amb la Renfe i el punt lila han estat algunes d'aquestes novetats que s'han maridat amb activitats paral·leles com la 20a mostra d'artesans, el cava Shopping Day, els tastos a la Fascina o el concert de Dalton Bank, entre d'altres. Tot per nodrir una 23a edició que va baixar el taló ahir a les 9 del vespre amb molt bones sensacions.
Continuem i ho fem explicant que la Generalitat refusa la proposta avalada per la Diputació i l'Ajuntament d'Olèrdola, seguirà sent el titular de la carretera de Dalmar.
Bon dia. L'alcalde d'Olèrdola, Luca Ramírez, ha confirmat que la Generalitat ha desestimat la proposta traslladada per la Diputació de Barcelona de convertir en carretera el camí que uneix Moja i Dalmar. D'haver prosperat aquest canvi, hagués suposat que la competència de la via la passaria a assumir la Diputació dins de la seva xarxa de carreteres. Ramírez indicava que la Generalitat ha considerat que el camí no reunia requisits per ser carretera, especialment pel percentatge dependent que té en forces dels seus trams. L'alcalde considera que mantenir la competència municipal d'aquest camí és positiu perquè permet que l'Ajuntament pugui tenir llibertat a l'hora de decidir actuacions en aquesta via.
Penso que és bo que puguem actuar nosaltres, més amb carreteres que van entre nuclis, sobretot que són municipals. Al final et permet un major alliberament a l'hora d'actuar i no has d'estar, no, doncs, sempre depenent d'una administració o l'altra.
Durant el mes de juliol, l'Ajuntament d'Olèrdola va procedir a fer obres de reparació en el camí per valor de 67.000 euros. L'alcalde anunciava que durant el 2020 es preveuen seguir amb les actuacions de millora en els camins municipals, especialment arranjant l'eix Roser Montaner partint de Mas Granell fins a Sant Pere Molanta.
I continuem, ho farem explicant que la meitat de les propostes presentades als pressupostos participatius de Calafell passen a la fase final de votació. En té més informació David Canto des de Bellvei Ràdio. Molt bon dia.
Bon dia, una fase final que comença avui dilluns. De les 108 propostes originals, 53 han passat al tall de la fase d'avaluació, en la qual els serveis tècnics municipals han determinat si les idees eren viables i complien les condicions dels pressupostos participatius. Entre les propostes de la ciutadania destaquen la creació de parcs i jardins i d'espais per a animals, agilities i pipicans, i millores i reparacions a les vies públiques com voreres, asfaltat o aparcaments, entre d'altres. Es poden consultar les propostes finalistes amb la seva descripció i el seu import econòmic a webdecidim.calafell.cat. La votació es farà fins al 20 d'octubre. Serà exclusivament digital a través de la plataforma electrònica de participació del mateix web. Poden votar les persones més grans de 16 anys empadronades al municipi. El pressupost municipal de 2020 s'incorporaran les propostes que obtinguin més vots fins a exaurir els 500.000 euros posats a votació.
També volem explicar que està tot preparat ja per a la quinzena fira dels oficis de Montmell. Des de diumenge en ràdio ens amplia Lourdes Mironyo. Molt bon dia.
Bon dia. Torna al Montmell la fira dels oficis, en aquesta ocasió la quinzena edició. Enguany tindrà lloc el pròxim dissabte dia 12 d'octubre i es realitzarà a Cal Bandosa de la Juncosa des de 2:15 del matí fins a les 2 de la tarda. Durant aquestes hores els visitants podran gaudir de la mostra d'oficis i l'elaboració de productes artesanals, com l'elaboració tradicional de botifes, farra, pa, sabó, treball en fang, construcció de marges de pedra seca, cria d'aviram i altre bestiar com xais, guatges, gallines, elaboració d'aiguardent, taller de joieria i plateria, mostra de tiramarc, exposició de treballs de macramé, entre d'altres.
Acabarem des de Ràdio Vilafranca explicant que els castellers de Vilafranca segueixen sense sortir-se'n amb el 3-9 amb Forra i Agulla. Els verds van passar de solir ara fa 2 anys el millor mercadal, complert vist mai, a un mercadal 2019, reflex del moment que travessen. Van obrir diada descarregant amb solvència el seu 12è 3-9 amb Forra. Van seguir un intent de 3-9 amb Forra i Agulla que Reus havien descarregat en les 3 darreres edicions del mercadal i que enguany només ells han completat un 3, però massa bellucadís en tot moment amb diversos canvis que es van notar massa. Com a Tarragona, el 3 es va carregar amb prou feina i es va perdre. Van...
107.0 FM. Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country, un programa on pots escoltar la millor música country del moment. As the summer sun got... Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio. Wanna move your body to the
house beat. La música de ball dels anys 90 segueix viva. Wanna move your body to the house beat. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Avui de Missa Densa, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Danger, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdola, 77.0 de la FM. Feel it, come on now, come on, feel it. Des d'Olèrdola.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
L'Adrià Solís, fisioterapeuta i osteòpata, té un lema, i és riquesa, salut. I aquest lema l'ha traslladat també a la seva secció mensual, el Penedès en xarxa. I és que aquesta temporada ens continuarà acompanyant. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, gràcies de nou i som-hi.
Com va aquesta reentrée?
Bé, bé, bé.
Ens cuidem prou?
Ens cuidem prou. Cada vegada estem millorant més. No sé, depèn de quina salut estiguem parlant, eh? Perquè veient com estem amb la societat, podríem parlar de molts tipus de salut. Però quan es tracta del nostre cos, jo sóc positiu i et diria que anem millorant en general.
Avui saludem de nou, retrobem de nou l'Adrià Solís, que ens acompanyarà un cop al mes, a l'inici de cada mes, i amb ell anirem reivindicant aquest riquesa i salut. Què ens proposes avui per començar el curs?
Mira, avui parlarem sobre els processos ciatàlgics, sí? La ciàtica.
Ui, quina paraulota, ciàtica.
Ciàtica, no? L'altre dia vam fer una mica d'enquesta a les xarxes socials, de veure quins temes voldrien els oients que parlés. I aquest va ser un tema bastant recurrent. I vaig dir, doncs, som-hi, hem parlat amb altres programes sobre hèrnies discals, hem parlat sobre dolors lumbars, hem parlat sobre controls posturals, higiene postural. Escolta'm, doncs, ara anem a ser bastant concrets, amb una patologia força concreta, que qui més qui menys, o l'ha patit, o té algú proper que segur que ha tingut un procés de ciàtica, ja sigui més, amb més o menys intensitat.
Què és una ciàtica?
Bé, normalment quan parlem de ciàtica, tothom li ve en ment doncs, un dolor, sobretot per la part de darrere de la cama, que comença des dels lumbars, no? Bueno, és bastant aproximat, sí? Quan parlem d'un procés ciatàlgic, hem de ser molt curosos. Per què? Perquè jo explicaré una miqueta què és el procés de quan ve algú a la clínica, truca a la porta i ens explica diferents símptomes, no? I moltes vegades ens trobem la situació de... A mi m'han dit que tinc una ciàtica. Ja pot ser des de a nivell mèdic, però moltes vegades és... Sí, perquè el meu germà, perquè el meu company de pàdel, perquè el meu company i company o la companya de feina...
Els fan el diagnòstic.
Ja ho van tenir-ho i m'han dit, això sí, és una ciàtica.
És igual,
no? I ja està. I es queden tranquils. Preocupats al mateix temps, però tranquils perquè ja saben el que tenen.
Sí,
no?
És que quan tenim dolor, tenim mal, ajuda a posar-li nom.
Sí, sí, sí.
Saber
sí,
què és, no?
Ajuda, no? I més ara amb internet, perquè de seguida el que fan és... Ho busco i, mira, més o menys quadra, serà això, no? I llavors el següent pas és, ostres, a veure si m'hauran d'operar, no? Llavors, res més lluny de la realitat, perquè hem de ser molt curosos a l'hora de fer un bon diagnòstic. Com a tal... un procés ciatàlgic es defineix com una inflamació més aguda o més crònica, o sigui, més allargada en el temps, donada a una conseqüència d'un trastorn en alguna línia intervertebral. ¿Vale? Què vol dir això? Que hi ha una degeneració en diferents espais vertebrals on te surten aquests discos, que abans a vegades hem parlat sobre les hèrnies discals o sobre les protusions, que el que fan és, quan sobresurten, irriten la sortida nerviosa, no? Irriten la sortida de l'arrel del nervi corresponent a cada segment, ok? I aquí pot donar-se una irritació doncs, d'aquest nervi, sí? Què es pot passar més? Ens pot passar moltíssimes coses més, que és no només a l'arrel nerviosa, sinó que en el seu trajecte, sí? Els nervis no són en un punt concret, sinó que són com ramificacions que es mouen per tot el cos, que gràcies a ells pues, podem moure els dits de les mans, podem sentir si amb una agulla ens toquen el dit del peu, no? Per tant, ens hem d'imaginar aquesta red de nervis com realment tot de bifurcacions i ramificacions. Val? I quan ens centrem en temes ciàtics, sí, anem a parlar d'aquest nervi. Aquest nervi comença, s'inicia a baix de tot de la columna, a nivell del sacre, sí, per la seva part de davant, i baixa en diagonal una miqueta cap a la part de darrere de la cama i baixa per la part més posterior, per la part de la cama, just central, pel mig, i a l'alçada del genoll aquest nervi ciàtic es bifurca principalment amb dos vies principals, vale? Una que va per fora i una que va per dintre. Val? D'aquí que moltes vegades, quan hi ha aquests processos, una de les causes o dels símptomes que la gent descriu és em comença a fer un dolor a l'alçada del gluti, a l'alçada del cul, sí? Baixa cap a baix i m'arriba només fins al genoll.
Okay. I allà es planta.
I allà s'hi queda. D'altres et diuen, no, a mi em baixa fins al peu. Per on et va? Per dintre o per fora? No, a mi em va més sovint per fora, no? Per fora sol ser bastant més recurrent, simplement per una distribució de càrregues musculars. Val? Llavors, per què és important això? Per què és important saber-ne el territori? Per una senzilla raó. Perquè sabent l'anatomia ens donarà la idea, ens donarà les eines necessàries per saber per què nassos aquest nervi està donant pel sac, no? Parlant més col·loquialment perquè la gent ens ho entengui, no?
Hi ha diversos sí. graus de dolor, suposo, no? Un que pot
exacte.
Arribar a invalidar, fins i tot.
Exacte. El més important d'aquests casos és discernir una miqueta a aquest dolor, que és molt comú, d'on te ve. Realment, si és per culpa de... hi ha una irritació d'aquest nervi ciàtic, si és perquè és un problema muscular, si és perquè és un problema d'hèrnia discal. Aquí és on entrem, per exemple, a nivell de fisioteràpia, a nivell d'osteopatia, de fer aquest diagnòstic diferencial que en diem nosaltres, no? Sí? Normalment, moltes vegades venen acompanyats amb dolors lumbars i amb tot aquest quadre sintomatològic de ciatàlgia, no? Que la gent el que percep és formiguejos, això és molt comú, quan hi ha una afectació neural, que és una afectació nerviosa.
A part de dolor, part si mirem la simptomatologia, també hi hauria aquest formigueig.
Exacte.
A les extremitats.
És molt comú, aquest formigueig que baixa per la part de darrere, com aquesta sensació elèctrica. Sol ser un dolor més aviat profund, que saps més o menys on està, però que tu toques i dius, ostres, que no acabo de trobar el punt. Val? Sobretot quan hi ha una afectació aquesta del nervi. Per què és important? Pues perquè això ens pot donar pistes de qui és el causant de tot aquest problema. Sí? Perquè a vegades solament és un parell de músculs que ja sigui per X causes, que ara en parlarem, que estan en un excés de tensió que el que fan és oprimir aquest nervi i llavors dona aquesta sintomatologia. Val? D'aquí aquest diagnòstic diferencial que estava comentant com a fisioterapeutes i osteòpates, que és importantíssim, perquè això és el que ens donarà la validesa per saber, una, què tenim a davant, és a dir, què és el que li està passant amb el nostre pacient. Això és fonamental, perquè si no aniríem amb els ulls tapats i no sabem cap a quin camí anar. I un cop ho sabem, amb una validesa molt, molt alta, perquè tenim diversos tests clínics, no només un, sinó que en tenim diversos que, combinats entre ells, ens dona molta validesa en el nostre diagnòstic, que ens permetrà saber de dir ho podem tractar sí o no. Això és molt important, perquè...
Hi ha ciàtiques que no es poden tractar?
Hi ha ciàtiques que, depèn del que es fa, es poden fer... directament, es poden fer desgràcies, sí? Perquè, per exemple, si hi ha una irritació inflamatòria molt aguda i comencem a ficar mans, molt probablement el que farem és irritar-ho encara més, sí? I d'altra manera, per exemple, a nivell osteopàtic hem de fer un diagnòstic ben acurat per saber si si hi ha algun procés d'hèrnia discal que incentiva també tot aquest quadre que baixa cap a baix de la cama, hem de saber quin tipus d'hèrnia tenim, perquè moltes d'elles, simplement per diferents graus de direcció, moltes d'elles les podem tractar. Algunes específicament no, però la majoria les podem tractar. Ara bé, cada una d'elles té un tipus de manipulació específica. Sí? És a dir, si fem una manipulació que és amb un moviment contrari al que li hauríem de donar, el que estem incentivant és que la hèrnia sigui més aguda, que es pinci més, que irriti més la sortida del nervi, per tant, encara els símptomes s'agreugen encara més i més i més, no?
Ara aprofundim en les causes de les ciàtiques, però quan a símptomes tenim aquest dolor, que comença el sacre i baixa, i el formigueig, bàsicament, són aquests dos símptomes?
No, amb aquests li hem de sumar, per exemple, símptomes típics a nivells neuropàtics, no? Que és, pot donar-se una hipersensibilitat, és a dir, que el tacte de la pell ja sigui molest, o pot passar tot just el contrari, que és una insensibilitat, que es perdi la sensibilitat perquè hi ha hagut un atrapament tan important d'aquest nervi que el seu flux d'informació ha quedat reduït als mínims. Sí? Això són bastant comuns. O també sensacions de cremor, sí? que els pacients ho descriuen també tal qual, com si els estiguessin cremant.
La cama,
exacte. Aquests podrien ser els símptomes més comuns que ens trobaríem en processos lumbociàtics. A mi m'agrada més parlar de processos lumbociàtics perquè com que acompanyen amb problemes lumbars acompanyats amb processos ciatàlgics i que se li acompanya a tot, sempre normalment, processos discals, degeneratius, processos hernials i processos d'atrapaments nervis per culpa de grans càrregues musculars. O sigui, sempre és allà un mix i un poti-poti de tot bastant, bastant interessant.
Quan arriba un pacient amb aquest quadre, la vostra tasca és esbrinar la causa o les causes. Poden ser múltiples.
Exacte. Un cop sabem què és el que tenim, hem de saber la causa primària per poder-la combatre, no? Això també es fa prèviament fent moltes preguntes amb els pacients, sí? On hi recau molt la importància, primera, higiene postural, d'això n'hem parlat moltes vegades, no? Com és el teu dia a dia en quant a postures, ja sigui a la feina, ja sigui a casa, val? Òbviament, persones que fan feines de gran càrrega física, que no cuiden la seva esquena o la seva posició global del cos, a l'hora de manipular càrgues, tenen més números de patir aquests processos, val? Però la gent que es passa hores i hores a l'oficina no se salven, perquè una debilitat muscular també pot incentivar, s'ha demostrat amb estudis, que també pot incentivar a un atrapament d'aquest nervi, degut a aquesta debilitat muscular. Vale? O sigui que aquí no ens salvem ningú.
I també hi ha la ciàtica de l'embarassada.
La ciàtica de l'embarassada, molt comuna. Moltes dones que han estat embarassades, sobretot en els últims mesos, que aquests processos de ciatàlgia s'accentuen moltíssim. No? Si ara ens imaginem mentalment amb una dona embarassada amb tota la panxa davant, sí? Evidentment hi ha un desplaçament cap endavant, la columna també es va arquejant, sobretot la part lumbar més baixa, que és el més comú, perquè també s'està preparant pel part, però a part també perquè hi ha aquest volum i aquest pes a davant de la panxa, i llavors hi ha una retracció, hi ha una força de tota la musculatura lumbar bestial per poder aguantar tot aquest pes, no? Clar, el cos el que fa és defensar-se i utilitzar tots els seus recursos per el que és més urgent, sí? El que és secundari, doncs fem el cor fort. I en aquest cas, a la ciatàlgia normalment de les zones embarassades, la podríem categoritzar com algo més secundari per lo important que està a punt de venir, no? Que és el part. Sí? La majoria de dones que han passat per aquest procés, normalment és bastant comú que després del part aquests símptomes desapareixen del tot amb més o menys rapidesa, però acaben desapareixent. Per què? Pues perquè torna a haver-hi una reorganització del seu propi cos i, per tant, deixen d'haver-hi tensions, d'haver-hi pressions a damunt d'aquest nervi, no? Què més? Activitats esportives, sobretot les que són d'alt impacte. Si no hi ha una bona condició física, hi ha més predisposició. I tot i havent-hi una bona condició física, estem incentivant augments de pressió continu entre la vèrtebra i la vèrtebra, i que pot incentivar, doncs, el que dèiem, a sortida de l'hèrnia discal, que irrita el nervi i que el nervi produeix tots aquests símptomes. Sí? Com si veiem, sempre és una cadena. És una cadena. Llavors hem de descobrir en quin punt de la cadena s'ha ocasionat tot això, perquè llavors serem molt analítics, que és la gràcia, ser analítics.
No només explorant, sinó preguntant, eh? Pregunteu i força.
Preguntant als nostres oients, si tots els que hagin anat amb algun fisioterapeuta o amb un osteopata sabran que som extremadament pesats. Som extremadament pesats preguntant, perquè a vegades són els petits detalls, coses insignificants, que a nosaltres ens fan encendre la llumeta i dir... Pues, calla, mira, això, veus, provoca que tot aquest quadre faci aquesta roda i tot va enllaçat fins que has vingut aquí a la clínica per culpa d'això, no? Per això som molt pesats nosaltres, ens agrada fer moltes preguntes.
Teníem el diagnòstic després d'aquest interrogatori, després d'explorar, i ataquem el tractament, no? Anem a curar aquesta ciàtica, com ho fas?
Exacte. Jo parlaré, evidentment, exclusivament més de l'àmbit entre la fisioteràpia i l'osteopatia, que és on nosaltres hi fem la feina, i també des de la condició de l'exercici físic. No? Primer de tot, el que volem incentivar sempre és aquesta prevenció, sí? Fent un bon treball d'higiene corporal, d'higiene postural, incentivar que la gent dormi, que descansi, importantíssim per la regeneració de teixits, que s'hidratin, òbviament, val? I quan estem parlant ja a nivell de tractament més específica clínica, tot gira, un cop sabem el diagnòstic, a nivell osteopàtic fent les manipulacions correctes, sabent quina musculatura hem de treballar, quina musculatura hem d'incentivar a relaxar, que això ho podem fer a base d'estiraments, a base de treball articular, movent i mobilitzant molt l'articulació, de tenir en compte sempre que... tenim dues coses, una que som molt pesats preguntant i l'altra que som molt pesats incentivant el moviment, sí? Normalment sempre, des de fa molts anys, sempre hem crescut amb la idea de que si hi ha una cosa que em fa mal, si no la moc deixa de fer-me mal, per tant el millor és que deixi de moure-la, sí? I nosaltres som tot el contrari, sí? Sempre que puguem incentivar el moviment, sempre lluitarem perquè així sigui, sí? Per nosaltres el moviment és qualitat de vida, la qualitat de vida és salut, per tant el moviment és algo essencial, val? Doncs amb aquests processos igual, amb aquests processos igual, el que hem d'ajudar és a bombejar tota la zona, a que es rehidrati, que torni a haver-hi un aport sanguini, que hi hagi un aport de nutrients perquè es puguin regenerar i reparar tots els teixits que estan inflamats, que estan amb un excés de tensió, etcètera, etcètera, no? I això és, com deia, no? Amb estiraments, amb treball articular. Nosaltres a la clínica especialment, per exemple, treballem molt aquests casos amb la Wimba, que és una màquina de reparació i regeneració celular que ens permet arribar fins als 6-7 centímetres de profunditat, que això ens permet, doncs, treballar musculatura profunda, que en aquests casos precisament de ciatàlgies, que n'hi ha un múscul que moltes vegades dona bastant la guerra, que és el múscul piramidal, que algú ara dient això, ostres, sí, el síndrome del piramidal, bueno, es pot lligar, són conceptes que podríem lligar-los, doncs amb aquesta màquina ens permet arribar i fer un treball de relaxació profunda a aquests nivells, no? I normalment són quadres que, si som bastant curosos amb el seu diagnòstic, són quadres que els podem fer millorar amb bastanta solvència i bastant ràpidament.
La ciàtica, doncs, millora, no es cura del tot?
Millora.
Millora.
Millora. Millora precisament per una senzilla raó. Una, perquè si agafem les dues causes més primàries, més comunes, que són un excés de càrrega muscular, ja sigui per la petjada, ja sigui per l'activitat esportiva o per la feina, a nivell muscular, a nivell de fisioteràpia, és el nostre pa de cada dia. I, per tant, no és un problema. Quan s'ajunten, per exemple, també en processos de treball més vertebral per temes d'hèrnies, ja hem comentat que la majoria d'hèrnies es poden treballar. A nivell osteopàtic es treballa moltíssim. Per tant, no hi ha problema. I després, on te recau més una responsabilitat molt gran, és del propi pacient, de dir, escolta'm, tens un problema, fes el favor de cuidar-te. Sí.
S'han de canviar certes rutines o hàbits, no?
S'han de canviar hàbits. Si la mateixa manera que dèiem que una embarassada en els últims mesos, que és quan la panxa està més gran, s'incentiva, aquesta panxa incentiva que hi hagi més problemes d'aquest tipus, de ciatàlgies, de lumbociàtiques, pues, si no és una embarassada i és una persona que està obesa, pues, l'està incentivant no només durant dos mesos de la seva vida, sinó és algo continu. Per tant, una persona que ve amb panxa, doncs, escolta'm, aquí ens hem de ficar les piles. Ens hem de ficar les piles. Ja sí, fent entrenaments personals, per exemple, que n'estem fent molts ara a la clínica, fent exercici de caminar i de més, pues, ho incentivem i a partir d'aquí, com diu el programa, no? Riquesa, salut, a cuidar-nos.
Gràcies, Adrià Solís. Ens quedem amb aquest lema i intentarem cuidar-nos en aquest inici de curs. Tu ens ajudaràs un cop al mes donant-nos pistes. Gràcies i bona setmana.
A vosaltres, igualment.
Deixem aquí aquest dilluns 7 d'octubre, que acabeu de passar un feliç dilluns i demà ens retrobem. Tenim cita de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.